Sobre a Frederic Marès, Carles Fages de Climent i la bibliofília. I aquesta xerrada una mica va venir a propòsit d'una anècdota. Una mica la culpa, entre cometes, la té Carles Coll, que va fer una xerrada aquí sobre el Sabater d'Ordis i va insistir que exposéssim una edició de bibliòfil de la balada del Sabater d'Ordis, cosa que no, llibre que nosaltres no tenim, perquè les biblioteques normalment no tenen edicions de bibliòfil. Llavors vam posar-nos en contacte amb altres centres, amb altres biblioteques que sí que la tenien, que les edicions de bibliòfil normalment hi arriben a biblioteques nacionals o biblioteques públiques normalment per donacions de particulars o de col·leccions privades que els han llegat a biblioteques nacionals o a altres biblioteques. Doncs la balada del Sabater d'Ordis la vam localitzar al Museu Frederic Marès, ens vam posar en contacte amb ells per demanar-los un préstec i a partir d'aquí, d'aquest préstec, vam començar a veure que aquestes edicions de bibliòfil de Fages doncs, hi havia hagut diferents, a veure, com ho diria, de cada tirada, que són curtes, no? Hi havia diferents particularitats. I un exemplar, el primer exemplar doncs, era el Castell de Peralada, després hi havia un Frederic Marès, hi havia diferents institucions. Llavors, des d'aquí també vull agrair a totes aquestes institucions en què ens van posar en contacte, que era la Inés de la Biblioteca del Castell de Peralada, la Berta Ribé del Museu Marès, després també vam consultar la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca de Montserrat, el mateix Carles Fages, que avui no pot ser aquí, doncs també té les edicions de bibliòfil, i vam començar a investigar una mica sobre aquest tema i vam dir, ostres, doncs també podríem fer una xerrada sobre Frederic Marès i la seva fan col·leccionista, té una biblioteca molt important, que ara ens en parlarà la Berta, i també vam dir, bueno, quina relació hi ha amb en Miquel Mateu, col·leccionista, membre de l'Associació de Bibliòfils de Catalunya, de Barcelona, perdó, i doncs vam començar a recollir dades sobre aquest tema i és el que elles ens explicaran doncs, avui. Val? Aquest acte doncs, el fem en conjunt amb la càtedra Maria Àngels Anglada Fages de Climent de la Universitat de Girona. Aquest acte l'enregistraran i el podreu doncs, veure després tothom des de la seva web. I res, jo ara passo la paraula a la Maria Àngela Vilallonga i espero que ho trobeu interessant, després obrirem un torn de preguntes. D'acord?
Gràcies, Nati. Bé, bona tarda. Bona tarda. Ara se sent més bé, oi? I ben trobats tothom. Una altra vegada a Figueres, no fa ni un mes, em penso que era en aquesta mateixa sala presentant l'empremta de Fages, que és aquell volum en el qual han col·laborat 44 persones, entre les quals la Nati Vilanova, la Inés Pedrosa i tants d'altres que vam presentar en aquesta sala primícia. I la setmana passada el vam presentar a Castelló d'Empúries per segona vegada, encara farem una tercera i una quarta presentació a Girona i a Barcelona. Sempre ja us ho dic que és un plaer de venir a Figueres, a la Biblioteca Fages de Climent, que ja és una mica com la seu de la càtedra o una segona seu de la càtedra, i Castelló d'Empúries, que en Climent seria la tercera seu, o sí, en aquest ordre. Sí, perquè aquí no va ser Figueres i després va ser Castelló. I quan la Nadia ens va parlar d'aquesta possibilitat de fer aquesta trobada d'avui, que ella diu que és una xerrada, i jo dic que és un petit simposi, perquè quatre ponents en una mateixa tarda, per això hem començat a les 6 de la tarda, perquè quatre persones, encara que els temps estan pautats, ja sabem que a vegades ens allarguem, perquè totes quatre persones, falta la Mariona Seguranyes, que ara arribarà, totes quatre persones que m'acompanyen en aquesta taula són grans professionals que treballen molt bé, que fan molt bé la seva recerca i en conseqüència avui ens venen a presentar una part de la recerca i ja sabem que presentar-la breument, sintèticament, a vegades és molt difícil. Perquè segur que han trobat moltes coses en el treball que han fet aquests dies. Bé, Fages de Climent i Frederic Marès. La relació entre ells dos ens en parlarà sobretot la Berta Ribé i també la Mariona Seguranyes. I són dos grans de la bibliofília i del col·leccionisme d'aquest nostre país, al costat d'en Miquel Mateu, és evident que sí, si tenim l'Inés aquí ho hem de dir. I Fages de Climent era una persona que ho conservava tot, per això tenim a la biblioteca Fages de Climent el llegat que tenim i a Can Climent, a Castelló d'Empúries, per això també hi ha tot el gran llegat que hi ha. Ho conservava tot i a més li agradaven
els llibres ben fets i els llibres il·lustrats. I això vol dir que ell era un bibliòfil fins al punt que va crear la seva pròpia editorial per poder publicar uns llibres que ningú segurament hauria publicat en aquells moments. L'editorial Pèrgamo, de la qual ens en parlarà l'Esther segurament, que va publicar 3-4 obres de Fages il·lustrades amb dibuixos de Salvador Dalí, amb Joan Felip Vilà, amb, els tinc aquí apuntats per no deixar-me'ls, en Joan Camalaran, Olga Torres, Miquel Capelleres, Bec de Careda, Abrís Vallès, són alguns, o la major part, dels artistes que van il·lustrar llibres de Carles Felip Berlinguer. Doncs bé, d'això avui parlaran aquesta tarda. Jo faig de moderadora, els aniré donant la paraula i aniré vigilant que compleixin amb el temps que els hi hem donat, i com deia la Nati Vilanova, al final us podeu anotar preguntes per poder fer les quatre ponents que tenim aquí. Però deixarem les preguntes pel final. Bé, gràcies a la Nati per haver tingut aquesta iniciativa i per haver pogut realitzar aquesta tarda vespre d'aquest petit simposi sobre Fages de Climent i Frederic Marès. En primer lloc ens parlarà la Berta Ribér, que és museòloga, que els seus àmbits de formació provenen de la musicologia i la filologia, està vinculada als museus municipals de Barcelona des de fa molts anys, i la seva experiència s'inicià en el Museu de la Música de Barcelona de la mà de Romà Escales, que és membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Vam ser companys amb juntes a la junta de l'Institut d'Estudis Catalans amb en Salvador Giner, de president, en Romà Escales era secretari general, jo era vicepresidenta, i en Joan Domènech Ros era l'altre vicepresident. Per tant, tant ella com jo són amigues de Romà Escales, una gran persona. Van crear junts el Departament d'Educació en aquest Museu de la Música, i en el nou Museu de la Música, l'Auditori de Barcelona, va treballar en el nou plantejament museològic i projecte museogràfic, sent cap de programes públics i assumint durant 2 anys la codirecció del museu. Ara, en aquests moments, treballa com a conservadora i responsable del Centre de Documentació i Recerca del Museu Frederic Marès de Barcelona. Tens la paraula, Berta Ribér. Ella té 30 minuts. I les altres ponents et tenen 10 minuts. Moltes gràcies per haver acceptat aquesta nostra invitació.
Gràcies, Mariana. Em sentiu bé?
Aquí penso que no.
Has de treure? Sí, però és que... Però ha d'estar bé, no? Em sentiu bé? Ara sí. Gràcies, Maria Àngela, un plaer. Nati, gràcies.
Sí, que està. No, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no,
no, no, no, no, no, no, no, doncs si l'ha fet servir la Maria Àngela, segur que funciona, ens sentim perfecte. Res, que començava agraint sobretot doncs, la invitació, gràcies. I gràcies a Nati també per la iniciativa. Recordem que som aquí per parlar de Carles Fages de Climent i de Frederic Marès i la seva relació amb la bibliofília. Jo aniré llegint, perquè és l'única manera que ens puguem... Se sent ara millor? Sí, sí. Costo més? Sí? Ara sí, oi? Val. Aniré llegint senzillament per ser al màxim d'operativa i seguir la norma dels 130 minuts. Justet, justet. Llavors, això com sorgeix tot plegat? Com hem arribat fins aquí, en aquesta taula rodona? Doncs per l'anècdota que ha explicat la Nati, jo me'l salto una mica i així guanyo alguns segons. I llavors, en aquest sentit, ens plantem sortim, doncs, evidentment, amb la coberta de la balada del Sergi d'Ortis de Carles Fages de Climent com a excusa pel que anirem desgranant a poc a poc. Aleshores, a partir d'aquí, nosaltres, recorda Nati, que teníem mal siglat, teníem mal referenciada l'edició i que gràcies a la col·laboració la vam posar en el seu calaix, en el seu lloc adequat. Per tant, ens ha permès revisar l'escripció del llibre, ja que en un inici formava part d'una altra sèrie, concretament de la que conté 66 exemples. Bé,
Aleshores, a partir d'aquí podem veure la dedicatòria de Carles Fages de Climent a Frederic Marès, que en aquest sentit li diu al mestre escultor Frederic Marès, de dir, vull un freno aquest exemplar d'honor amb la signatura d'en Dalí, absent, i d'aquest modest poeta enamorat del nostre Empordà, homenatge de Carles Fages de Climent, 1955. Aquí tenim la signatura de Salvador, Dalí, d'un any abans, per això esmenta especialment que està absent, i el famós dibuix a la ploma de Salvador Dalí, acolorit a mà. Això és el que ens diferencia la sèrie nostra de la que en un principi ens pensàvem que tenia. Per tant, vestim una anècdota i partim d'un llibre per parlar de llibres. Bé, quins són els objectius? Bàsicament avui, penso que la bibliofilia és un tema transversal a la vida de Marès i faltava abordar-lo monogràficament per valorar-lo des de tota la seva dimensió. Per tant, què volem? Posar en valor la col·lecció bibliogràfica de Marès des del seu context històric, cronològic i de relació entre el pare Pere Marès i Oriol i el fill Frederic Marès. O dit d'una altra manera, abordar la contribució tant de Pere Marès com de Frederic Marès a la bibliofilia. Hem incorporat un tercer personatge, Pere Marès Oriol, pare de Frederic Marès i actiu personatge que estarà en tota la durada de la conferència present per la importància que va tenir en la col·lecció de bibliofília de Marès. Molt bé, també passaré ràpidament aquestes fantàstiques fotografies de l'entrada al Museu Marès, el nostre pati, la nostra entrada, i el Centre de Documentació i Recerca del Museu Frederic Marès, que és en el qual jo hi col·laboro des de fa uns quants anys i que conservem important a fons patrimonials de referència al voltant de la figura de l'escultor i col·leccionista Marès. Aquests fons, evidentment, són documentals, de fotografia i bibliogràfics. És l'arxiu vinculat al museu, en tot el que representa els arxius vinculats als museus. No som autònoms, anem de recet amb les col·leccions i nodrim bàsicament les col·leccions, tot i que sempre va semblar una mica el germà petit en tot això. I reconec que si després em senten diran, home, no ens queixem tant, no. No em queixo, però em reivindico sempre que puc. Per tant, a partir d'aquí, el Centre de Documentació neix al voltant del 2015. Ja el teníem, Neix en Marès, pràcticament, ja ho veurem. Però és veritat que l'informe intern sobre els fons documentals del futur centre, la seva directora d'aleshores, la Pilar Vélez, deia l'objectiu, el 2015, l'objectiu és aplegar el fons de l'actual arxiu fotogràfic, biblioteca i fons documental, fins ara exclusivament d'ús intern, el 2015, per tal de posar-lo a l'abast del públic investigador. I aquí estem, amb l'objectiu de, doncs, evidentment, poder inventariar, catalogar tot aquest fons, que evidentment no segueix el mateix ritme la biblioteca, l'arxiu o la part d'imatge. Aquest 2023 estem catalogant la part d'antiquària de la biblioteca de Frederic Marès. Un luxe. Finalment hem pogut rebre una subvenció de la Generalitat, podem dir tota la força en aquest sentit, perquè ens està permetent, doncs, si l'antiquària, la biblioteca en té 1.090 exemplars, doncs pràcticament els cobrirem tots. Per tant, és un goig arribar a aquest punt. Molt bé. Aquí es veuria la part del centre on es pot apreciar ben bé les capses de conservació grises i ja ben preservades, ben conservades, de la resta de la dreta que encara tenim feina per allà. L'estudi de Frederic Marès, situat a la tercera planta del museu, abans de traslladar-se a l'ubicació actual. Podem veure Marès treballant en el seu estudi personal i amb una imatge també consultant, doncs, revistes. I aquí, tal com tenia l'estudi Marès just abans, després de morir. Encara podem veure les cadires plenes, o en cas de taula, doncs, farcida de documentació, i veureu de seguida la diferència. Aquesta és la biblioteca personal de Frederic Marès, veureu que segueix pel perímetre de l'espai, i aquí la biblioteca conviu amb la col·lecció d'escultura de Marès. Per tant, era aquell centre on Marès el que feia era, doncs, de partir amb les visites, amb els intel·lectuals de l'època amb els seus amics i un cop doncs ell va morir, aquest espai es va obrir al públic, per tant el públic veu les col·leccions i pot apreciar també doncs, tota la biblioteca mateix. Torno a agafar el fil, torno a perdre i vol dir que ens anem... Exacte, que és la imatge ja actual que té l'espai un cop remodelat pel 70è aniversari el 2019. Una altra fase de remodelació. Bé, a partir d'aquí ens anem ja als primers anys de Frederic Marès a Portbou. He agafat una de les tantes entrevistes que va tenir Marès en vida. Aquesta és molt cap al final, quan Marès ja té 93 anys i és de la Rosario Martínez Rechina, una periodista, i bueno, és senzillament una de les tantes que hi ha, però aquesta no està gaire difusa. I és en castellà, jo nací en Portbou, l'any 1893, pequeño pueblo fronterizo en embrión de pescadores y aduana, donde estaba destinado mi padre. Por aquella aduana pasaban estampas, cromos que venían de Alemania, Japón y otros países, y las muestras quedaban allí, me las traía mi padre para que yo me entretuviera. Y poco a poco, ordenándolas, conseguí una buena colección. Rosario Martínez de Pagès recortaba los grabados que ilustraban las revistas extranjeras que desechaba su padre, que era Marès d'Oriol. Tenía 3 o 4 años porque a él lo que le gustaba era mirar los cromos, las estampas, los grabados, imágenes bellas de mundos desconocidos. Y un día que sintió la necesidad de compartir su pequeño tesoro, montó una exposición en una pared de su casa que impresionó a su padre y a los amigos de su padre, que desde entonces fueron sus mejores proveedores de cuanto consideraron de interés. Per tant, això ja és incipient, ja ho rep del pare, perquè el pare també, ara hi arribarem, i ell s'imbueix de tot aquest entorn. Molt bé, seguim. Tenim aquesta façana principal de la casa on va néixer Frederic Marès, sorpresa per tots plegats des de fa res, perquè nosaltres, inclús com a museu, desconeixíem. Clar, ja intentem estar al dia i mirar-nos tot el que es va passar, però de vegades no hi som a temps. I, curiosament, aquesta fotografia pertany a l'arxiu de l'Alt Empordà, es pot veure la façana principal de la casa on va néixer Frederic Marès quan era nen, en estat d'abandonament. Va ser cedida pel fotògraf local Marian Román, però l'autoria consta com a desconeguda, curiosament. Fet que es podria explicar perquè Román tenia al seu abast moltes fotografies de Portbou. Tanmateix, seguim sense saber qui fou l'autor. Per tant, doncs, situem-nos al Portbou de finals del XIX i d'inicis del XX. Marès neix el 18 de setembre a Portbou, fill de Pere Marès i Oriol, 1856-1915, i de Soledat Robol i Vergés. El seu pare treballava com a funcionari de duanes i Frederic va ser el segon de 3 germans, Josep, Frederic i Pere. Aquí els tenim. Frederic Marès amb el seu germà gran, Josep. L'avi patern, Josep Marès i Bisbe, realment un personatge important a Port de la Selva, amb càrrecs doncs, importants en l'administració, i a Rosselva també amb personatges molt importants, com Prim, Castellà, alcalde de Port de la Selva. Realment és anecdòtic, però va ser així. Es dedicava al vi, l'avi Marès. Amb la filoxera va arruïnar-se i va reclamar la presència del seu fill, Pere Marès, que estava estudiant a França. A l'època s'estava fundant la duana de Portbou. El pare no tenia la carrera de duanes, però li van donar el màxim càrrec que va poder donar les circumstàncies. Primer pesador de la duana de Portbou amb un sou de 1.000 pessetes l'any. Aquest és el perfil professional que comença a caminar, que és el de Pere Marès Oriol, pare de Frederic, i amb el qual la part bibliogràfica i bibliofília ja la tenia impautada, com veurem de seguida. Pere Marès i Oriol, el corresponsal del Col·leccionista. Pere Marès, pare de Frederic, tenia molta afició pels llibres, els gravats, les monedes antigues i els autògrafs. Ho recollia tot. Tenia contactes amb personalitats de Barcelona i era corresponsal de La Vanguardia i d'altres diaris espanyols.
la ficha del pare per la bibliofilia per de fundar el corresponsal de col·leccionista. Una revista de primer ordre i emparentada a totes les revistes que s'editaven a nivell internacional sobre catàlegs de bibliofilia. Un veritable tresor. Un veritable tresor que nosaltres en el museu tenim una col·lecció incompleta de 14 exemplars del corresponsal, fins ara poc treballats de contingut, però realment són una mina en el sentit que podem extreure moltíssima informació de com pensava, com treballava Pere Marès i Oriol. A poc ens anem, anem plantejant la figura del pare Marès com el gran influent en la col·lecció bibliòfila del fill, és evident, no és indestriable un de l'altre. Molt bé, continuem. Per tant, aquí he agafat l'exemplar més antic que conservem al museu, el del 1892, i després la revista catalana número 7, de l'any 1902. Fixeu-vos que la seu social la tenen totes les revistes a Urbó. I la portada diu, la del 1902, en negreta destaca llibres raros i curiosos, opuscos interessantes, llibres d'història, en negreta i majúscula, llibres con gravados, manuscritos, novel·les espanyoles, estrangeres, etc. Autògrafos, en majúscula i negreta. Documentos históricos, importantes colecciones y lotes de hojas volantes en romances, canciones, relaciones, gozos, tot això en majúscula, gravados antiguos, també en majúscula i negreta. En el sentit que ens dona la idea de què destaca per interès la revista i què li interessa a Pere Marès. També diu el cost, en Espanya dos pesetes, tranquilo, dos francos. La tirada d'aquest número que tenim aquí en pantalla és de 1.525 exemplars. De ellos en rústica con cubiertas 1.500. De ellos encuadernados y numerados 25. I el nostre és el número 2. O sigui que en aquest sentit tenim aquesta petita joieta que conforma la famosa revista realment del corresponsal del col·leccionista i que disposant d'aquests 14 exemplars el museu encara la té incompleta. La majoria d'ells són dúpliques perquè de fet de diferents, diguéssim, com a originals, no com a originals, sinó senzillament diferents d'un de l'altre, tenim 7 exemplars. Per tant, aquí també, mira, farem una crida o intentarem amb el temps poder completar tota la col·lecció. Seguim. Més exemplars del corresponsal del col·leccionista, aquí els tenim, el número 8, i ens comença una pista. No ens diu l'any, però ens diu Ronda, Universitat 13. Marès, amb tota la família, es desplaça a Barcelona el 1903. Per tant, aquí ja tenim una pista important. I l'altra, veieu com van canviant, eh? La sèrie segona, número 1, del juliol del 1905, ens parla del carrer dels Àngels 1, en Rissol segona. Haurem de seguir. Seguim. Tenint en compte que Marès ho guardava tot, que era un gran col·leccionista, que tot això a les memòries de Marès, us convido, si teniu ganes, doncs, a llegir-les, explica molt bé aquesta vessant de començar a col·leccionar, no, les famoses xocolatines, però no les xocolatines pròpiament, mira, trec el paper, menjo la xocolatina i guardo l'embolcall. No, les conserva totes, sense desembolicar, i quan té el gran disgust que un dia les deixa al sol, que ens tocava, què passa? Que se li fonen. I la mare, realment, la desesperació va ser tan immensa que la seva mare va sentir-la i va quedar impressionada. Per la seva força de voluntat, que demostrava el sentit que passés més el sentit estètic o de la bellesa de la xocolatina. Per res, a la del següent, va tenir un paquet molt ben embolicat, amb paper de seda, amb cintes de plata i daurades, tan maco que no el va voler. I és que la seva mare, als 5 de la tarda, va ser obrint-lo. A dins hi havia una capsa sencera de xocolatines. I així seguiríem i seguiríem, però com que el temps apreta, i seguim. El 1903, la família es trasllada a Barcelona. Pere Marès inicia el negoci de llibreter oficialment. Aleshores, és treballant a Vilassona amb l'objectiu de proporcionar una educació més completa als seus tres fills. Fira Marius i Oriol inicia un negoci de llibreter de vell, amb 47 anys ja, i amb el bagatge i l'experiència, Pere creu que podrà seguir endavant el negoci somiant, però per desgràcia aquest fet acabarà fent fallida, aquest negoci. Tenim constància que la primera llibreria s'instal·la a la Universitat número 13, Xanfran Balmes, on després s'instal·larà la coneguda llibreria Castells, que és aquesta imatge molt més posterior, però realment ho volia perquè veus una miqueta quin era l'aspecte més o menys semblant que podia tenir la llibreria Pere Marès el 1903 a la Barcelona d'inici de segle. El periodista Màrius Carol escriu a la revista Metròpolis Mediterrània l'any 1993 l'article Llibreria Castells, a gran prestatgeria de Barcelona. Perdó, en català. Llibreria Castells, a gran prestatgeria de Barcelona, on explica que Antoni Castells i la seva esposa Josefa Mas, després de tenir una llibreria en els baixos del carrer Porta Terrissa durant 5 anys, van decidir comprar a Pere Marès i Oriol la seva llibreria, situada al número 13 de Ronda Universitat. Es veu que Josefa Mas va haver de compartir habitatge annex a la llibreria amb Marès, ja que aquest va tenir alguns problemes per trobar pis. Finalment ho va aconseguir al carrer dels Àngels. És a dir, és una informació que anem verificant després gràcies al corresponsal de col·leccionista que ens va marcant cronològicament les edicions i les seus, i que, en aquest cas, és interessant també aquest article. Màrius Carol, per aquesta informació, veu de... i en llenç de seguida... d'Antoni Palau. Antoni Palau, aquí ens estem referint a aquestes memòries d'un llibre a Barcelona, que és importantíssim aquest llibre, i fa referència a que realment Palau coneixia que Marès i dona fe de tots aquests antecedents que Marès volia venir a Barcelona, etc. No ho llegiré perquè seria un pèl llarg, però el cert és que la revista del corresponsal de col·leccionista ens nodreix de molta informació de l'evolució del negoci de Pere Marès a Barcelona i corrobora amb les paraules d'Antoni Palau com part dels diferents establiments on s'establí des de 1903. I aquí podríem anar parlant, però només m'agradaria fes ment que si el mateix Palau diu que el 1903 Marès s'instal·la a la plaça Universitat, a Ronda Universitat, perdó, i també diu que se'n va el 1903 d'allà, no és ben bé així perquè per sort conservem en el museu els rebuts de l'Agència General de Negocis i la Companyia de Nombradors por gas, i estem parlant del 1904. Per tant, fins al 1905, segons la documentació del museu, seguim vinculats a Ronda Universitat 13. Anem endavant. Rebut a nom de Pere Marès conforme lliure la quantitat de 75 pessetes a compte de 3 mesos abans de finalitzar el contracte de lloguer avinguda Universitat 13. Aquí estem a l'1 de viure del 1905. Ja, tots sabem que les memòries sempre s'han llegit molta cautela, començant per les pròpies memòries de Marès. Va, entremig parlem també de les barraques del portal de Santa Madrona. Des del 1906 al 1908, Marès, tot i veure que el negoci va de cap a caiguda, es vincula amb les famoses barraques del portal de Santa Madrona, diguéssim que seria un similar als llibreters de vell de Sant Antoni. Llavors, ara és on hi hauria el centre de Santa Mònica de Barcelona. Per tant, és real que aquí, doncs, hi ha una transacció econòmica per llogar doncs, les barraques de Santa Madrona. Molt bé, seguim endavant. Aquest seria més o menys l'aspecte que tindria el mercat de llibrament del portal de Santa Madrona. Això és el 1905 i el Maria està emprant el 1906-1908. El procés del negoci de llibreter. Ho podem veure molt bé. Finals del 1902-3, inicia el negoci de Ronda Universitat 13, hi ha aquest cessament que se'n va a viure al carrer dels Àngels, ja que els Àngels serà la seva vivenda fins a la mort, carrer dels Àngels, cantonada a peu de la Creu, a Barcelona, i en allà realment portarà un negoci i en aquestes petites incursions. Ara obro o intento obrir un negoci a Santa Madrona, ara intento obrir un negoci a 1912 a carrer Comtal. i, evidentment, el corresponsal dura la vida de Marès fins al 1915. Aquí tenia una diapositiva molt interessant, però què era? La Guerra Civil, la salvaguarda del patrimoni. Senzillament poso aquesta foto perquè és molt instructiva. Estem a la biblioteca del Seminari Conciliar de Barcelona el 1936. I ell s'erigeix com les persones encomanades doncs, per la Generalitat perquè faci tota la salvaguarda del patrimoni del Seminari i de Santa Maria del Mar. Aquest és el mapa que m'ha costat el meu, però al final he pogut posar en el PowerPoint aquests diferents punts. Si agafem, si agaféssim un compàs des del Pas de Catalunya, podríem veure el radi d'actuació és realment molt apropet. Ronda d'Universitat, Carrer Comtal, Llibreria El Porter, que després en parlarem, Museu Ferrer de Marès, que vindrà després, de l'any 48, evidentment, però és un radi d'acció de tots els punts on hi has de moure. Seguim endavant. El punt 2, la projecció de les col·leccions d'altres museus, Museu de Llibre, Ferrer de Marès, a la Biblioteca de Catalunya. Aquest és l'altre punt clau. I el recupero aquí. Marès no només crea aquestes subseus en el Museu del Llibre Frederic Marès de la Biblioteca de Catalunya, sinó que ho fa això a moltíssims altres museus. Per què? Pues per una sobrecàrrega també d'obres en el propi museu que realment li interessa fer-les extensibles a altres museus i també per perpetuar la seva pròpia memòria. Aquí tenim per tant, només per sobre diré que hi ha altres subseus que treballen des de l'any 62. Tenim obres al Museu Militar, evidentment al Museu d'Empordà de Figueres, però estic dient cronològicament, l'Ajuntament de Montblanc, el 80 comença les primeres donacions a la Generalitat de Catalunya, a Arenys de Mar el 1983, al Museu d'Història Sabadell. Molt bé. Inauguració de les sales del Museu del Llibre, Frederic Marès, a la Biblioteca de Catalunya, el 1985, tal i com podem veure en aquesta foto a Marès. Segurament és del dia de la inauguració, no ho sabem del cert. Llavors, les paraules de Jaume Puig, el 83, cap de la Secció Tècnica de Biblioteques, parla del dia que es publiqui el catàleg d'aquesta donació, se'n veurà la importància cabdal. El 85 s'inaugura el museu en vida de Marès. El 93 Marès ja no arriba a la inauguració del catàleg, que seria, diguéssim, el punt. Llavors, interessant, la foto de Marès no és gratuïta, amb el fons, amb la taula que adquirí quan tenia 17 anys amb les primeres 500 pessetes que li atorgaren al concurs d'escultura. Posant en valor la tauleta Ramon Llull, i podem dir-la amb tots els noms i cognoms, els comissaris Joan Centenac, Anna Godellol i Jaume Clarà, l'exposició de Ramon Llull, ens diuen: aquesta imatge de Ramon Llull és una taula lateral de la taula de la Trinitat, procedent de l'església de Sant Esperit de Palma, que va pintar Joan de Zí no gaire més tard del 1503, per bé que també havia estat atribuïda a Pere Terrenys. El catàleg encara surt atribuïda a Pere Terrenys, amb un interrogant. Per tant, tota aquesta informació ha estat contrastada i revalidada, però no tens cap aquí. Aquesta peça forma part del Museu del Llibre Frederic Marès. I aquí agafaríem les paraules de l'Escani Mundou a la introducció del catàleg del museu i ens fa una reflexió al voltant del pare Marès i de com Frederic Marès, el que fa en tot aquest temps, és un treball intensíssim per aconseguir que el museu s'obri al públic. I fixeu-vos que només diré quatre coses. Quasi 4 anys de treball intens entre el 87 i 91, 1987-1991, procedit de feines preparatòries. Només comentaré, diu Escani Mundou, en el prefaci del catàleg, la faceta no tan coneguda del seu mecenatge, l'amor als llibres. El seu progenitor, Pere Marès i Urlòl, llibreter i bibliòfil refinat d'estil europeu, li va inculcar de jovenet, tal com ell mateix ho va manifestar públicament i reiteradament. I continua. Marés, des del primer moment, s'ocupava de tots els detalls. Dibuixava les vitrines, els plafons, els ventalls, on s'havien de situar les seves col·leccions bibliogràfiques. Amb assiduïtat incansable venia a la biblioteca a fi de dirigir tot el que cregui necessari per a la presentació més digna dels materials preuats. És una informació interessant i de primera mà la que ens dona Escanimoto, que ens recorda Marés procedint de la mateixa manera del seu propi museu. I això té molt valor. La intenció didàctica del Museu del Llibre és més que evident. Prescindeixo de la relació del contingut per anar avançant. Doncs encara prescindiré més d'algun altre experiment més, però algun sí que no vull que us el perdeu. El senyor Marés, continua dient Mundo, no acostumava a notar les procedències immediates de les peces de les seves col·leccions bibliogràfiques. La seva memòria ho suplia ben sovint. És interessant aquest comentari perquè també s'extrapola a les col·leccions del museu, que ens confirma un tret característic de Molins. Llavors, esclar, després ara ens venen demanant molta documentació al voltant de l'escultor i moltes vegades hi ho retenia al cap. I en aquest sentit era poc, com ho diríem, la part museogràfica la tractava poc. I llavors, doncs, esclar, en aquest sentit hi poden venir algunes. I una cosa molt important, que després acabaré amb això, vull dir que acabaré quan acabi el tercer capítol. Tot i que potser alguns dels exlibris on diu Pere Marés i Oriol, aquí veuríem la sala del museu, la coberta, el catàleg, aquesta petita enquadernació de plata incorporada a Nadal del 89. O sigui, Marés s'inaugura el Museu del Llibre el 85 i el 89 encara hi aporta peces. És increïble. Aquí, hi ha una qüestió molt interessant a la biblioteca que tenim de Pere Marés, la convivència dels dos exlibris, el del pare, Pere Marés Oriol, molt explícit, i el del fill, molt elaborat, molt treballat, on diu Pere Marés fent d'escultor. Conviuen amb molts dels llibres que tenim en el museu. Hi ha una dada que no se'ns pot escapar de l'Escani Mundó. Potser alguns dels exlibris, Pere, Marés i Oriol, parlant de les llibres del pare, com troba aquí i allà, no es deuen tant a la procedència paterna com a la veneració que Frederic Marés mantenia pel seu progenitor. Això fa semblar que en algun moment pensava dedicar-li la col·lecció de llibres, a causa del molt que ambdós serien estimat. És a dir, moltes vegades ens pensem que el llibre que va pertànyer al pare, després posant l'eix llibre se'l pertany al fill, però és que potser el fill venerant tant al pare i va posar l'eix llibre del pare. I això ens ha portat de corcoll molt de temps, perquè ara, a partir d'ara, podem començar a desgranar, doncs, i com que estem inventant la biblioteca, podem veure realment, ens estem trobant que molts de llibres que tenim surten als catàlegs del corresponsal, i això està molt bé. Per tant, hi ha, avançant, finalment el catàleg es presenta el 93 i, com diu l'Escani, final el catàleg del museu surt amb retard. En vida de l'ordinador s'havia pensat que seria possible tenir tot llest, editat el 89, però no va ser possible. Marés és insistent. Hi ha dues cartes molt divertides, no, tal que oportunament haurien de ser lligades a Marta Ferrusola i Lladós, i lligades també a Joaquim Ferrer, conseller de Cultura, que en la carta del conseller no para de parlar d'exclamacions i coses doncs, molt més contundents, i ja fa 8 anys, amb subratllats, de la donació que vaig fer i encara no s'ha inaugurat, encara tinc publicat el catàleg, i en la carta de Sara Marta Persola és més condescendent, però també li acaba dient que no ho diu clarament, però ho vull dir, em moriré i no tindrem el catàleg, com realment així va ser. I per últim, la famosa conferència de Carta de Lluís, també és interessantíssim, així que ja ho passem. La famosa conferència que Marés l'any 1974 realitza a la llibreria Porter de Barcelona. Val, o sigui, hem començat amb l'origen de la col·lecció de biogràfic del pare i tancant una conferència de Felip Marès dedicada al pare. El museu conserva 4 esborranys mecanografiats d'una conferència pronunciada al març de l'any 74 per Marès a la llibreria Porter. 3 versions en català i una en castellà. Realment és un material d'estudi. Són un conjunt de folis on Marès glossa la vida del seu pare, però és un homenatge en relació a la bibliofília, des del reconeixement i l'admiració, tal com ho vaig veient, i centrat en els seus últims anys a Barcelona, resseguint el seu ofici llibreter i la tasca de recuperació d'uns llibres, la tasca de recuperació d'alguns llibres venuts per Pere Marès. I ja, anant avançant, cap dels esborranys sembla definitiu, però és que només un d'ells té una portada amb el títol explícit, El món del llibre vell a la Barcelona dels anys 1900-1915. I a continuació, un llibreter bibliòfil de la Barcelona de primers de segle. Clar, és donar molta informació i és realment adreçar tot aquest homenatge al pare. Com he dit, la conferència realitza la llibreria Porter. En aquell mapa que abans us he mostrat, la llibreria Porter estava molt a prop del Museu Marès i Porter, que era bibliòfil i realment escriptor i estudiós de la matèria, era molt amic amb Marès, però és molt fàcil. Sí que és cert que vaig estar fent recerca, tenim 4 cartes de Porter a Marès, però cap vinculada a una conferència. Marès fa molt èmfasi, és com una reivindicació al pare, és una carta de... És ben bé una reflexió al voltant de l'amor cap al pare. I relata algunes coses de les que surten les memòries d'un llibre català. O sigui, fins i tot, ho concreta tot, com que no podem dir tot el que voldríem, però sí que ho tenim de cara que després podem seguir estirant del fil, ja només s'acabaria dient... que no voldria deixar-me per ser la part aquesta ja del final. Ah, exacte. Saltant-me alguna part, que de fet no fa més que ratificar tot el que surt el corresponsal del col·leccionista. Ell acaba amb la mort del seu pare davant del fracàs també del negoci. Així que això és un to molt trist i acaba així la conferència. Jo agafo un fragment del mig que m'interessa moltíssim, perquè hi ha un moment que diu parla sobre la necessitat de refer la biblioteca que li havia deixat el seu pare. Rescatar aquests llibres venuts per tal de subvenir les seves crisis econòmiques, dur a terme la seva esperança d'il·lusió que els temps millorarien i podrà adquirir-los de nou. Ell es desprenia de llibres perquè no podia seguir mantenint el negoci i això era un drama pel pare. Per tant, hi ha una cita molt clara, però un dia, fent referència Marès al seu pare, diu, em va escriure notificant-me amb gran sentiment que s'havia hagut de desprendre dels 2 còdexs de Ramon Llull, l'art major de predicació i la doctrina Fourier, tots dos en català procedent dels Trinitaris de Palma. Maria segueix dient, el meu pare aquesta vegada retardà a notificar-me la trista decisió. Ja havien transcorregut 2 mesos. No vaig perdre temps, vaig escriure a l'editor alemany de Leipzig explicant-li el cas i demanant-li per favor que em reservés els 2 manuscrits. El llibreter fos sempre un gran senyor per mi. La meva lletra el commogué, segons em digui la seva resposta. Dels 2 manuscrits, un ja s'havia venut. I l'estava la Trinapolia, que m'oferia el preu de 650 pessetes, el mateix que va pagar el meu pare. Llavors, només hi ha en aquesta última. Només voldria destacar i voldria llegir específicament aquest final. Perquè, si és que ho trobo, és a dir, aquí el més significatiu és que tenim els 2 exlibris i el dia que buscant el llibre a la Biblioteca de Catalunya ens surt en primer terme els dos exlibris del pare i del fill, aquell dia, com deia el mateix Fredy Marès, quan diu recupero el llibre del meu pare i l'ensenyo a tothom, dient l'he recuperat, i aquell dia només em està parlant de lluny, i diu, i això va ser un gran esdeveniment. Per mi, el gran esdeveniment d'avui és haver entrat, per sort, tenint tota la biblioteca digitalitzada i trobar que realment és veritat. La història és veritat. Ell recupera el llibre del seu pare amb els llibres del pare i amb els seus llibres. Per tant, a partir d'aquí, i penso que no entendríem doncs, Marès sense el pare, i és una biblioteca realment, tota aquesta tasca de recuperació és tan lloable en Fredy Marès que ens dona la possibilitat de parlar d'una biblioteca de gran valor. No l'entendríem sense el pare, però el fill és el que li torna a donar el gran honor de situar-la en un dels llocs més institucionalment més importants com és la Biblioteca de Catalunya. Per tant, doncs, fins aquí. Moltes gràcies i espero que haver-nos de fer.
Moltes gràcies per aquesta aportació a la figura de Pere Marès en relació amb el fill, per donar valor al fill, també, a tots dos. Moltes gràcies. I ara, tot seguit, sense més paraules, passarem la paraula a Esther Archer, que és llicenciada en Documentació i Història, que treballa a la Biblioteca de Figueres des de l'any 2015. On ha desenvolupat tasques d'inventari. Vas inventariar aquelles 2.750 cartes, oi que sí, de la biblioteca, rebudes i trameses per la biblioteca entre 1922 i 1948. I no només això, sinó que ha classificat i inventariat els fons locals d'escriptors dipositats a la biblioteca o ha revisat els fons que ja estaven dipositats abans, de Carme Monturiol, de Maria Àngels Anglada o de Carles Fages de Climent, i a més té cura d'aquestes exposicions que sovint trobem a la biblioteca quan venim a presentar algun llibre a l'entrada, a la part principal de la biblioteca, hi ha unes petites exposicions de les quals té cura l'Esther Archer. Per tant, ara posem cara a aquelles exposicions que veiem i que ens agrada de trobar. Moltes gràcies. I ens parlarà de les edicions de Bibliòfil de Fages, aquelles que de Pèrgamo, oi?
Moltes gràcies. Hola, bona tarda a tothom. Sí. Moltes gràcies, Maria Àngela. A veure, com ens explicava Nati, nosaltres coneixíem les edicions de Bibliòfil de l'obra de Carles de Fages de Climent, també les havíem pogut veure exposades el 2002 a l'exposició del Museu de l'Empordà, inclús moltes estan reproduïdes al catàleg de Carles Fages de Climent, Poètica i Mítica de l'Empordà, però en tractar-se d'aquests exemplars que podem considerar valuosos, rars o de luxe, que majoritàriament estan conservats en biblioteques privades, doncs no en coneixíem totes aquestes peculiaritats amb els catàlegs que es conservaven de biblioteca, els que es conserven en biblioteques catàlegs públics de biblioteques, sovint les catalogacions eren incompletes, però el motiu aquest que ens explicava la Berta, perquè el no tenir els dos exemplars a davant per comparar, sovint és difícil fer aquestes catalogacions. Aleshores, gràcies a la trobada aquesta que vam tenir amb la Berta i amb el Museu Marès, que va ser la primavera passada, hem fet una mica més d'investigació sobre aquestes edicions de Bibliòfil de l'obra de Carles de Fages de Ronin, que bàsicament són quatre. Hem parlat d'això amb la Biblioteca del Museu Marès, amb la Biblioteca del Castell de Peralada, amb l'Arxiu de la Família Fages també de Castelló d'Empúries, també hem contactat amb la Biblioteca de Catalunya, amb la Biblioteca de Montserrat, amb la Biblioteca de la Fundació Gala Salvador Dalí, i hem visitat els tallers de Miquel Plana i l'Albert de Olot d'en Moli. Doncs bé, a nivell de curiositat,
us hem posat aquí unes pàgines, són tres pàgines que es troben al fons de les pàgines de primer de la biblioteca, que fa ja es parlava de la bibliografia i el col·leccionisme. Són unes pàgines inèdites, no estan completes i com veiem no estan gairebé en estat de conservació, però el fa ja es deia del bibliòfil, el descrivia com el més gran senyor i de noble i generosa passió. Això només a nivell de curiositat, eh? Ens situarem seguidament a la Barcelona, si ens situem en el context de la Barcelona de mitjans del segle XX, on sorgeix un entramat de grups, d'associacions de bibliofilia, d'il·lustradors, d'impressors, llibreters, editorials especialitzades, que tots ells es volquen en aquestes edicions de bibliòfil. Tot això està documentat. Hi ha un interès per tornar a recuperar aquestes edicions que ja venia, ja arrencava d'això, de finals del segle XIX, del modernisme, del noucentisme, i cal en aquest context, Carles Faixes de Climent, llavors resident a Barcelona, decideix fundar l'editorial Pèrgamo per publicar la seva obra. L'editorial Pèrgamo estava domiciliant efectes administratius a l'Opis de Barcelona, a la Gran Via. Curiosament, la primera obra que edita l'editorial Pèrgamo és una obra de bibliòfil, que és aquest poema dels Tres Reis. Estava prorrogat per Octavi Saltor i portava litografies i dibuixos de Joan Comadegat. Estava imprès en paper fil de la Gerindense i filigrana, quan tenia una filigrana perna. Però d'aquesta edició se'n van imprimir diverses sèries o diversos exemplars, tots amb numeracions diverses, amb característiques diverses i components diversos. Segons el seu grau, això d'exclusivitat o de raresa. Us he copiat aquí la justificació. Us he copiat aquí la justificació de tiratge, que no la llegiré tota per no allargar-nos massa. Aquest, per exemple, aquest de Salva Peralada, és a dir, del poema dels Tres Reis, hi ha un sol exemplar que es conserva a Peralada, que és aquest, que conté diverses sèries litogràfiques, diverses proves d'impremta, conté també tres exlibris de falles amb el dibuix de Dalí i conté la part no només manuscrita o impresa, per dir-ho d'alguna manera, sinó que també conté la part autògrafa. Venien en una doble caixa amb les dues versions. Aquesta versió estava feta exclusivament per la Biblioteca del Castell de Peralada, perquè com veiem, aquí tenim l'exlibris, i aquí tenim el colofó que ens diu aquest manuscrit Prínceps del poema dels Tres Reis pertany a la Biblioteca del Castell de Peralada. Portava dedicatòria autògrafa de l'autor i del dibuixant Miquel Mateu i creiem que, bueno, evidentment, és de fet per exclusiva pel Castell de Peralada. D'aquesta sèrie només n'hi ha un, vale? Però llavors hi havien diferents sèries, una altra sèrie de tres exemplars que ja, en lloc de contenir quatre sèries litogràfiques, ja només en conté tres, que ja conté només dos exlibris de pages i encara està assignat per l'autor, prolista i el dibuixant. D'aquests se'n van fer tres. D'aquests no n'hem aconseguit ni trobar-ne cap, de moment. Llavors hi ha set exemplars, també que en aquest cas només contenen dues sèries, encara van signats per l'autor i el dibuixant, i aquests van numerats del 4 al 10 i tampoc no n'hem aconseguit localitzar. Seguint, hi ha una altra edició de 33 exemplars, d'aquests sí que n'hem trobat una a la Biblioteca de Catalunya, que també estan numerats en xifres romanes, i aquest estan impresos per l'autor. Vinga. I a més, finalment, 89 exemplars que contenen una sèrie de litografies en gris signats per l'autor i numerats del 2 al 90. D'aquests ja en trobem més, d'aquests hem escrit de vegades trobar-los, i de fet en trobem, mira, una a la Biblioteca de Montserrat, una a la Biblioteca Rector Gabriel Ferreter i Mora de la Universitat Politècnica, una a la Biblioteca de Carla Rahola i una a la Biblioteca de la Fundació Cala Salvador Dalí amb una dedicatòria a Dalí que ja ens parlarà de la propera edició de Bibliòfil de Fages, diu dedicat per l'autor a Dalí, li diu: «Eres un guardat dels Tres Reis a Salvador Dalí, l'amic de sempre en memòria del sabater d'Ordis». Finalment, també hi ha 5 exemplars de col·laborador, aquests impresos només sobre paper, fil i marcats amb les lletres A, B, C, D. D'aquests, no, tampoc. D'aquests dels 89 se'n troben bastant, vull dir que inclús si algú té ganes d'adquirir-ne un, si busques en pàgines d'aquestes de llibreters de vell, com poden ser Ver Libro o Todo de Colección, se'n troben a diversos preus. De fet, ja veiem que n'hi havia 89.
La següent obra de bibliòfil va ser La balada del sapater d'Ordis.
Aquesta va ser aquesta que vam exposar aquí, procedent del Museu Marès. Estava prologat per l'Eugeni d'Ors i estava il·lustrat i prologat per Salvador Glori. També impresa en paper de fil i en filigrana Pergamo. D'aquesta també la primera edició es troba paral·lada, ve amb un doble estuig, hi ha la versió impresa, la versió premsa i la versió autògrafa. Aquí tenim això, signat per l'autor, per Fages i per Dalí. Aquesta és una d'aquestes proves desestimades que conté, i aquí una foto també de la versió manuscrita. Aquests, si teniu la possibilitat de veure'ls, o inclús de consultar les imatges en el catàleg, són realment preciosos. Llavors trobem una sèrie de 33 exemplars, que és aquest que es troba en el Museu Marès, que la Verda ja ha llegit abans la dedicatòria i que també havíem posat aquí, que també anava signat per el poeta i pel dibuixant. I sí, llavors la sèrie més senzilla, entre cometes, que només venia signat per l'autor, i que en trobem diversos exemplars. Un Carles Fages Torrent en disposa d'un, a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà tenim un altre que procedia de la casa Fages de Figueres, i a la Biblioteca de Catalunya tenim un altre d'Alfons Tomàs Garcés. Aquestes edicions de bibliòfil ens servien després per editar les edicions més populars, perquè, per exemple, l'any, aquí estàvem en l'any 50, que s'edita el poema dels Tres Reis, i el 51 en surt aquesta edició. El mateix passa amb la balada del sabater d'Ordis, que aquesta és la primera edició, però després en surt la segona edició el mateix any. Sí? I aquesta, en aquest cas, sí que trobem un exemplar d'aquests de col·laborador, que és el que es conserva l'exemplar que conservava Dalí. Aquest té la lletra D i posa el meu genial i constant amic en Salvador Dalí, il·lustrador celebrat i orgullós periodístic de la balada del sabater d'or, que és amb la millor abraçada cap als Fages de Pérez. Després de totes aquestes dues edicions editades per Pergamo, Pergamo segueix editant, edita per exemple La dama d'Aragó l'any 1955, però ja en fa una edició més senzilla, tot i que diu que en té una edició que no hem trobat en fil, dels quals se'n van imprimir molt poc exemplars, nosaltres conservem la segona i la tercera edició aquí a la biblioteca, o l'any, sí, l'any crec que és el 60... El 67 publica la Conferència de la Sacra Capital del Món amb dibuixos de Joaquim Dec de Treva. D'acord, però hem d'esperar fins 10 anys després, gairebé 10 anys després de la mort de Fages, fins l'any 77, per trobar la següent edició de bibliòfil, que és aquestes Bruixes de Llers. Aquestes Bruixes de Llers van ser un projecte de l'editorial Gravats 6. Gravats 6 era una editorial fundada per en Carles Vallès i per en Valentí Pont, que un any abans, el 1976, ja havien editat les edicions de l'Empordà, que van creure apropiat editar les Bruixes de Llers com a segon projecte. Vale? Recordem que la primera edició de les Bruixes de Llers datava del 1924, segurament ja estava pràcticament esgotada, i hi havia aquest interès per editar l'obra de Fages. Sí? D'aquest llibre, se'n van fer 40 exemplars, numerats de l'1 al 40, i uns exemplars numerats de l'1 al... Us he copiat aquí tota la justificació de tiratge de l'1 al 11, destinats a autors i col·laboradors, també. Vale, aquesta edició es va fer sota la concepció i idea de Carles Vallès i Valentí Pou, va ser dirigida des dels tallers de Miquel Plana d'Olot, composta mà i impresa des del taller Obert i el senyor Moli, amb aquesta tipografia Bodoni, cursiva, sobre paper alfa, de la casa Guarro, tot. I un altre element molt important van ser les cobertes. En les obres de Miquel Plana no es poden, no es pot deslligar les cobertes, no es pot deslligar les cobertes del contingut del llibre, i aquestes cobertes eren en dibuix de Felip Vilà i serigrafiades per Alexandre Tornavell. Tot anava embolicat en una caixa de paper lila. Sí, aquesta edició és l'edició que conserva en Carles Fages. Nosaltres no la tenim, costa moltíssim de trobar, n'hem localitzat un parell i hi ha una altra a la venda amb un preu molt elevat. Pensem que només són 40, més 11, vull dir que són molt, molt difícils de trobar. En una entrevista que li va fer en Josep Maria Bernils a l'Empordà, en Carles Vallès, en Carles Vallès deia que era molt laboriós, que havien estat gairebé un any per fer aquest llibre i que havia estat gràcies a un bon equip de col·laboradors. I gairebé tots ells són artistes artesans, que fan les coses amb molt de carinyo i amb molt de compte. Sí? Aquesta edició es va presentar a la Galeria 3, que recordem que dirigia Carles Vallès. Va ser el dia... apareix aquí, va ser el 8 d'octubre. I va presentar l'edició, es van exposar tots els originals i en Joan Gíclic de Treda, que llavors era diputat, va fer la conferència inaugural i va assistir la família de l'artista i va assistir també moltes personalitats de l'època. Aquest exemplar es venia per un preu, estem parlant de l'any 77, de 35.000 pessetes en efectiu i 40.000 pessetes fraccionat. I el mateix Carles Vallès ens deia que 16 exemplars ja s'havien venut sense ni tan sols veure'ls. Vull dir, ja els havien venut abans de fer-ne la publicació. Els dibuixos eren de Felip Vilà, gran amic d'en Carles Vallès de Climent, amb qui abans de la seva mort ja havien parlat de l'edició d'aquestes Bruixes de Llerça i que no havia arribat fins gairebé 10 anys després de la seva mort. Ens hem d'esperar fins als anys 90 per trobar l'altra edició de Bibliòfil, també de la mà de Carles Vallès. Aquí trobeu el full de comanda, on també hi ha la justificació de tiratge, i aquest full de comanda forma part del fons Montserrat Peireda de la biblioteca. I ens diu també això, que s'han dedicat 40 exemplars, més 51 novenals, amb els dibuixos també venien d'en Felip Vilà, i tres també l'imprenta Obert d'Olot, però en aquest cas ja la fotocomposició no era d'en Miquel Plana, sinó que es feia fotocomposició Roger de Figueres. El preu, si us hi fixeu, són 80.000 pessetes al comptat i 95.000 a plaços. Feia els 100 consells de mort. Carles Fages l'havia editat com a l'editor de la MUC als anys 60, i quan havia fet aquesta, no era una edició, ell feia aquestes edicions macarografiades, que una és de la Biblioteca del Castell de Peralada, ara mateix la Inés el té posat a la vitrina de l'infern, i l'altra és de l'Ateneu Barcelonès. Coincideix que també que l'any 60 és l'any que Fages de Climent abandona l'Ateneu Barcelonès i torna cap a l'Empordà. Però de l'Ateneu Barcelonès encara conserven aquest exemplar. Sí? Que és macarografia, està manuscrit, però l'interior és macarografiat. Es troba tot, aquest està digitalitzat i penjat en línia a la Memòria Digital de Catalunya. Doncs aquí tenim aquestes cobertes, que és l'exemplar d'en Carles Fages, i hem posat també el colofó de l'obra que ens explica que va ser la darrera obra d'en Felip Vilà abans de morir. Ja per acabar, com anem de temps de viatge? Ja l'he passat. Ara, ja per acabar, sí que m'agradaria parlar d'aquest somni de Cap de Creus. A veure, el somni de Cap de Creus, sabeu que en el fons de la biblioteca, no us n'hem parlat diverses vegades, es conserven molts materials del somni de Cap de Creus. Entre aquests materials vam trobar aquestes proves d'impremta, us n'hem pujat alguna, amb un paper fil de la Gelindense, amb filigrana Bergamo, amb dibuixos de l'artista figuerenc Olga Torres, que llavors era molt jove, i si veiem una tipografia molt acurada. Això es fa pensar que potser en Carles Fages tenia... Carles Fages de Climent tenia la intenció de fer-ne una edició de Bibliòfil. Tenim la filigrana Pergamo, i a més, en donem mèrit molt i que ens ho explicaria potser millor que ho explicaré jo ara. Ens explica en el catàleg d'aquesta exposició que es va fer al Museu de l'Empordà l'any 77, que parla dels pintors surrealistes, que hi ha un article de Moli com un homenatge de Fages a aquesta relació amb els artistes. Ell ens explica en aquest llibret, i també ens va explicar personalment, que ell i Fages es van retrobar quan Fages va tornar a l'Empordà, ells dos es van retrobar a Girona un dia que feia molta tramuntana, com avui.
Sí?
I llavors es van en Domènec li va explicar que estava a Olot i va donar l'adreça de l'impremta i d'aquest moment Fages va visitar-lo moltes vegades a Olot. Doncs llavors van imprimir totes les vegades, van imprimir-li de nou a l'Empordà i es van fer moltes proves d'impremta d'aquest somni de Cap de Creus que no es va arribar a publicar mai. I que ens fa pensar això, si podria haver sigut la darrera edició de Bibliòfil de l'obra de Fages de i ho deixaríem aquí. Una última cosa a nivell de curiositat és que amb el fons, en aquesta caixa de combinació de senyora, es conserven les plaques d'impremta amb aquests dibuixos de la història.
Moltes gràcies, molt interessant aquesta visió general de totes les obres de bibliòfil de Carles Fages de Climent, que veiem que era un bibliòfil, certament, no s'aturava a voler editar les seves obres amb aquestes il·lustracions i d'una manera estèticament bonica. Bé, passem així ràpidament a la Inés Pedrosa, que ha estat esmentada en aquesta última intervenció perquè molts dels volums eren de la, o són, de la seva biblioteca, de la seva, entre cometes, però com que és la responsable de la biblioteca i arxiu del Castell de Peralada des de 1986, ja es pot considerar la seva biblioteca, eh? I n'ha tingut cura, l'ha ensenyada a tothom qui ha volgut veure-la. Jo recordo que hi vam anar quan fèiem l'exposició de Joan Margarit i Pau Cardenal i bisbe de Girona del segle XV. Me fa enyudir tot això de seguit perquè no us penseu que és el Joan Margarit poeta contemporani nostre, no. I va venir i ens va deixar unes peces precioses.
Incunables, importantíssims.
Sí, perquè tenen un fons impressionant. Bé, ella és bibliotecària, bibliògrafa, historiadora, llicenciada en Història de l'Art i diplomada en Biblioteconomia i ha tingut la sort, el privilegi de treballar a la Biblioteca del Castell de Peralada des de fa tants anys. S'ha especialitzat en història del llibre i en miniatura, ha fet molts treballs de recerca sobre el fons bibliogràfic de la Biblioteca de Peralada, ha comissariat també exposicions, moltes, moltíssimes. Però deixeu per recordar una obra seva, que és d'aquestes magnes, que és el Diccionari Bibliogràfic de l'Alt Empordà. Una obra que estàs digitalitzant.
Està
digitalitzada i a més a més la vas amb...
Es va ampliant, es va actualitzar.
Es va actualitzar. Per tant, aquesta sí. És una magna obra, no és que les altres siguin petites, però aquesta sí. Sola sí. Ja et faria passar a la història. Bé, i avui ens ve a parlar de Pere Marès Oriol, és a dir, altra vegada el pare, i els comptes de Peralada. Gairebé ens hem decantat més cap als orígens de Marès que no pas cap a ell mateix. Moltes gràcies per ser aquí.
Moltes gràcies, Maria Àngela, per les teves paraules de presentació, per haver-me convidat a l'acte i a la Nati i a l'equip de la biblioteca. Tot això va sorgir quan vam venir precisament a consultar tots aquests exemplars de Fages de Calment de bibliofília i llavors parlant, clar, va sortir la conversa que jo tenia un material recollit de feia temps esperant l'ocasió i aquesta ha sigut una ocasió adient per donar-lo a conèixer, de fer-ne difusió i compartir-lo amb vosaltres aquesta nit. I és ni més ni menys que recolem, fem com el túnel del temps i recolem, a treballar en el segle XIX, que ens trobàvem ja a finals del segle XX, Doncs recolem i anem als inicis, quan ens parlava la Berta, del Pere Marès i Oriol, el pare de Frederic Marès. De fet, la importància de, que vull dir, l'èmfasi que vull donar aquí avui és la... L'èmfasi que vull donar avui aquí és la relació que va tenir Pere Marès amb els germans Rocabertin, amb els comtes de Peralada. Això? És igual, no té... És la relació que van tenir en Pere Marès amb els comtes de Peralada. I tal com ha explicat la Berta, jo no insistiré molt en la biografia de Pere Marès, perquè ella ja ho ha fet d'una manera aprofundida, però sí el que m'agradaria dir és que el que va ser una desgràcia per la comarca, per França i per tota la península ibèrica, que va ser la filoxera, per Pere Marès va ser un gran avantatge. Això li va suposar canviar, per passar de Port de la Selva a Portbou. El seu pare, tal com ja ha explicat la Berta, es va preocupar de trobar-li una feina, ja que havien quedat arruïnats tots, estaven dedicats a la vinya, eren vinyeters, i això li va suposar un nou canvi, un nou rumb a la seva vida. I aquesta vida que li va suposar va ser la que va incidir en la del seu fill i en les col·leccions que tenim avui en dia a Barcelona, que són extraordinàries. El Museu Maseres és un museu amb uns fons extraordinaris, que quan hi vas és que no t'ho acabes, perquè dius, sembla impossible que una persona hagi pogut aplegar tantes i tantes peces al llarg de la seva vida i que a més hagi fet com fa el Museu del Prat, que els deixen dipòsit a altres llocs, a altres museus, perquè com ara és el cas del Museu de l'Empordà, o com va fer a Montblanc, o com ja s'ha explicat amb anterioritat. Per tant, aquest fet fatídic que va ser per les comarques gironines, per Pere Marès va ser un benefici, perquè estar a la duana de Portbou li va permetre estar en contacte amb gent amb molt poder adquisitiu, com ara, per exemple, els comtes de Peralada. Els comtes de Peralada utilitzaven la duana perquè exportaven, o sigui, feien, no és que exportessin en plan comercial, però sí que enviaven peces a París, perquè ells tenien casa a París, i al mateix temps em feien portar. Era un trasbàs. Eren anades i unes altres eren tornades. Per exemple, per posar un exemple de les seves anades contactes amb la duana de Portbou, el comte de Peralada, Tomàs de Rocabertí, era un gran aficionat a la fotografia. I va ser el primer fotògraf amateur conegut del segle XIX. I enviava les fotografies, els clixés, a París, i el fotògraf parisí li tornava les fotografies ja positivades i li deia on s'havia equivocat, on havia de millorar, havia d'ampliar l'objectiu, en fi. O sigui, per posar un exemple. De manera que el punt de trobada de Pere Marès i el germà Rocabertí és a la duana, com també ho serà amb Robal Donadeu i com ho serà amb altres personatges que de moment encara no sabem i que segur que el que hem de fer és això, estirar del fil, que com és el que fem avui, i a partir d'aquí segur que obrim aquesta nova visió de Pere Marès Oriol. Bé, no m'estendré amb el corresponsal del col·leccionista, que ja n'ha parlat la Berta. Aquestes són unes imatges que m'ha cedit ella generosament per passar aquí avui i també van sortir publicades del Dominical del Diari Girona, una d'elles. I el que feia Pere Marès era publicitar les obres que ell tenia. I ja s'ha explicat que sigui goigs, que sigui gravats, llibres especials, en fi. Tot eren, per una part, eren temes de bibliofília, per una altra part eren temes d'efèmera, que en diem. O sigui, de material efímer, que moltes vegades el que ha fet la gent ha sigut llançar-lo i en canvi ell ho va anar preservant. De manera que ell va ser el millor mestre que podia tenir el seu fill. Ja amb esperit col·leccionista i amb aquest exemple que tenia a casa. Els exemples que posaré avui aquí, contràriament al que puguem imaginar-nos, els he localitzat a l'Arxiu del Regne de Mallorca. A l'Arxiu del Regne de Mallorca s'hi troba l'Arxiu del Rocamartí, malauradament no el tenim a parlada, sinó segurament haurien sortit moltíssimes més investigacions fa moltíssims més anys. Aquest arxiu es va obrir l'any 2010 i des del 2010 hi he anat assiduament dues vegades l'any o a vegades tres vegades l'any i he fet allà una immersió i després han anat sortint cosetes. Cosetes que he anat aplegant i que dius, bueno, aquesta va estar relacionat amb el mareig, això està relacionat amb l'altre tema, aquest, en fi, molt divers. L'arxiu dels comptes de Peralada és un arxiu modèlic, és impressionant, són metres lineals de documentació que quan vas allà és que t'empatxes i és que quedes que a la nit és que no pots ni dormir perquè quedes amb les neurones tan excitades que és impossible. I aquí vaig trobar uns rebuts que, firmats per l'administrador del compte de Peralada, l'Antoni Tomàs i el Marc, i un altre firmat per Pere Marès, en el qual es veu aquest canvi o intercanvis que hi havia, que era que enviaven els llibres de Portbou a Peralada per inspeccionar, els retornaven, els que no volien els retornaven i els que es quedaven, evidentment, els pagaven. Aquest any 1894 paguen 57 pessetes per uns llibres, però no s'especifica quins són. Aquest és un problema. Aquest és un dels rebuts que vaig trobar. Estic segura que si es va mirant més, hi ha algú que tingui molt més temps i s'hi pugui dedicar, o ojalà visqués jo allà a Palma, hi seria cada dia, segur. I a més ara no em jubilaré. O sigui que... Però, tot i no saber quins llibres, sí que he pogut arribar a la conclusió de que aquest és un dels llibres que van comprar els contes de Peralada a Pere Marès i Oriol. Aquesta és una col·lecció molt interessant. Aquest àlbum ja per si mateix s'hauria de fer un estudi només d'aquest àlbum de segells. És una recopilació de segells dels pobles de la província de Girona, de diferents pobles i veïnats. Tots els que tenien la suficient entitat jurídica com per tenir un segell per poder posar en els seus documents oficials. Aquesta és la primera pàgina de l'àlbum. Aquí veiem... Bé, ara us posaré un repte, a veure si podeu ajudar amb una coseta. Aquí hi ha diferents municipis, el Banyà, però n'hi ha un que és el Mor. Posa el Mor. Jo l'he estat buscant i el Mor. O sigui que, a veure si hi ha algú que ens pot ajudar.
El Mor.
Un municipi o bé un veïnat de les comarques gironines, perquè això és... En principi, tal com diu en la portada, comarca gironina. No, perquè un tremor hi és.
No,
ja surt més... Sí, surt com a ell propi, diguéssim. Aquí m'he estat buscant i ja dic, pot ser que m'ho preguntin, els hi faré jo. Els hi preguntaré jo. Bé. I aquí us poso un detall, pobles i veïnats. Veieu, per exemple, les costes de Peralada. Això també podria ser que estigués mal escrit, el Mor. Això també pot ser que estigui mal escrit. Perquè aquí, per exemple, poso les costes de Peralada, que és les costes de Peralada, que és un veïnat. Ara no hi viu ningú. Hi ha algun mas, però estan deshabitats. O sigui que tenia segell propi, vol dir que hi havia un nucli, encara que fos petit, de població. I llavors tenim aquí uns altres poblets i veïnats. I aquí veieu l'àlbum, el va fer un senyor que prèviament es va dedicar a encarregar a la impremta uns folis ben emmarcats, amb uns cercles que estaven buits, i ell els va anar emplenant i després a la part superior hi va anar posant els noms dels municipis. Però això vol dir que havia de ser una persona que havien d'estar en contacte amb molta documentació oficial. No sabem qui va ser. En aquest àlbum no hi ha rastre ni d'exlibris, ni de cap exlibris de ningú, res de res, ni dotació o llapis, no hi ha cap rastre de res. Només que he pogut saber, gràcies a les cartes que he anat llegint, que l'havia comprat a Pere Marès. Els comptes, en aquest cas va ser Tomàs de Rocabertí. En total són quasi 1.150 segells, molt interessant, alguns són de placa, bueno, aquí ara podríem fer uns estudis sobre sigilografia, és importantíssim. Una de les cartes que, localitzades també a l'Arxiu del Regne de Mallorca, aquesta és de 1896, i és de l'administrador, dirigida al comte de Peralada, a Tomàs de Rocabertí, i en aquesta carta ja queden d'acord, acorden amb el comte, que li regalaran al Pere Marès una sèrie de material que està imprès a la impremta privada dels comtes de Peralada. I entre aquest material, fonamentalment tot aquest material són goits. Goits dedicats a la Mare de Déu de Requesens o a la Mare de Déu del Carme. I uns fets per Sala, que va ser un peralavenc que va guanyar un premi literari, i en total són 250 goits, que ja és el material que ell, hem vist, que anunciava en els seus catàlegs de col·leccionisme. Aquí tenim dos d'aquests goits impresos a la impremta privada del comte de Peralada, o sigui, impresos en on ara actualment hi ha el convent del Carme. Un amb la Mare de Déu de Requesens, que és força difícil imprimir una imatge, no és el mateix imprimir només lletra que incloure una imatge, i aquest dedicat a la Nostra Senyora de Requesens, aquest té la peculiaritat que està imprès sobre pergamí, en aquest cas, i les lletres són en daurat. Evidentment, els que li devia regalar en Pere Marès no eren impresos sobre pergamí, aquest és un cas especial. Però encara tenim un altre punt de confluència de Pere Marès Oriol, i és amb els descendents dels comtes de Peralada. Els comtes moren sense descendència, l'última que mor és la comtessa Joana de Laida, la germana, mor l'any 1899, el mes de juny, i Pere Marès, ja ràpidament, aquest senyor era molt eficient, era molt espavilat. Ja era espavilat pel fet d'imprimir un catàleg amb un poblet com Portbou i fer una tirada de 1.500, això és una barbaritat. Però aquest senyor, resulta que la comtessa de Peralada es mor el mes de juny i el mes d'agost, si no m'equivoco, sembla que era el mes d'agost, o sigui, res, com aquell qui diu, ja escriu en l'hereter a Fernando Trullols Despuig, el marquès de la Torre, que és el carrer de Peralada. Això és increïble, una eficiència impressionant, avui en dia no es veu. I aquí tenim la carta que dirigeix el Pere Marès Oriol al Fernando Trullols Despuig oferint-li els seus serveis. I si ens fixem en lletres en majúscula, ell posa més gran, que si gozos, que si gravados, i va especificar tots aquests temes que tant li interessen i que tant varen interessar també a Marès, perquè Marès té una col·lecció de gravats, la biblioteca, té una col·lecció de gois, col·lecció de gravats, una col·lecció de fulls volants molt important, que és d'on li ve aquest mestratge, i en part de que tingués una afició innata, però evidentment aquest punt és molt important. I ja per acabar, voldria cloure dient, el fill Frederic Marès, que veiem que va tenir tot aquest llegat del seu pare, l'any 1944, ja sabem la trajectòria més o menys de Frederic Marès, no cal que l'expliqui, però l'any 1944 exposa per primera vegada les seves col·leccions en públic a l'Arxiu Històric de Barcelona. I en aquell moment ell anuncia que vol, públicament, que vol donar les seves col·leccions a l'Ajuntament de Barcelona. En aquells moments l'alcalde era Miquel Mateu. Miquel Mateu fa tots els possibles per posar un edifici al seu abast i el fa a les dependències del Palau Reial, que és on després s'ha anat ampliant i hem tingut aquesta sort. Per altra part, m'agradaria, ja que no he parlat de Fages, perquè he deixat a l'Ester que ho comentés, tota la qüestió de bibliofília que tenim a Peralada. Miquel Mateu va ser un gran protector de Fages. Fages sabia que sempre que tenia problemes econòmics podia acudir a Miquel Mateu i probablement algunes de les obres que nosaltres tenim, que són molt especials i úniques, siguin fruit d'aquests contactes que havien tingut. De manera que a Peralada, que ja sabem, tots sabem que la biblioteca és extraordinària, tenim, podem parlar de bibliofília. Aquí he posat uns petits exemples, que són els que tractem avui, el de Marès i el de Fages de Climent, però podríem aprofundir en molts més. I amb això ja acabo.
Bé, moltes gràcies, Inés Pedrosa, per aquestes relacions entre Marès i Miquel Mateu i Fages de Climent i per haver il·luminat més aquesta figura del pare de Frederic Marès, que de fet és l'ànima de tot plegat. Si existeix tot el que existeix és gràcies al pare. I el fill ho va conservar. És a dir, el fill s'ho podia haver venut tot i deixar-lo, sí, però en canvi ell no va conservar tot allò que havia recollit el seu pare. Finalment, la regidora de Cultura, ara, de l'Ajuntament de Figueres, que ens plau molt que tornem a compartir aquesta taula com l'altre dia. Ella és doctora en art, museòloga i regidora de Cultura de l'Ajuntament de Figueres. Ha investigat l'art català entre els segles XIX i XX, vaja, amb profusió, i és autora de nombrosíssimes publicacions lligades a moltes exposicions que ha comissariat. Per exemple, la Costa Braga, la Descoberta del Penedís, la de Foli Bolies, que es va fer al Manac de Barcelona, la Mirada Persistent, en fi. Ella és membre de la Junta de l'Institut d'Estudis Empordanesos, de la Junta dels Amics dels Museus de Dalí, i voldria recordar una obra que va coordinar el 2010, l'Atles Paisatgístic de les Terres de Girona, més que res perquè aquest atles va néixer d'un altre atles que Narcís Jordi Aragó i jo mateixa van coordinar i van crear i es va publicar l'any 2003. En aquells moments, el 2003, nosaltres només vam, té moltíssimes pàgines aquell atles i en fi, vam tenir molta feina, però només hi vam posar escriptors, de pintors, només hi vam posar pintors, escriptors. I vam deixar de banda tots els altres pintors, no només en el text, sinó també en les il·lustracions, i vam dir a la Diputació, el que hauríeu de fer és un atles de pintura de les Terres de Girona, perquè en el nostre atles literari ja no hi cap. I d'aquí va sorgir aquesta idea que es va dur a terme l'any 2010, 7 anys després, i que va coordinar Mariona Seguranyes. Bé, et felicito també per aquella obra i per tantes altres.
Intensa,
sí. Sí, va ser intensa, sí, segur. Vaja, nosaltres també. La part de la literària també ho va ser molt. Però en podem estar molt satisfetes d'aquestes obres, jo crec.
Sí. Sempre penso que està pendent fer una reedició més de butxaca. Per la mans de tothom, perquè sí, va exaurir
molt ràpid,
almenys el paisatgístic ràpidament, el literari imagino que també.
Sí, no, que no. I allà s'ha celebrat els 20 anys, ara, aquest any, perquè es va crear el 2003, es va publicar el 2003 i el celebrat els 20 anys.
Moltíssimes gràcies, Maria Àngela.
Gràcies,
estic contenta de compartir taula
plegades,
i també amb la Núria Rivera, amb la Frederic Tomarés, amb l'Ester Arxer, amb l'Inés Pedrosa, bé, que ens coneixem. També donar-vos l'enhorabona per la tasca que feu des de la càtedra de Carles Fages de Climent i a la Biblioteca Fages de Climent i a la seva directora per organitzar aquesta taula tan interessant sobre la bibliofília i la relació de Frederic Marès i Carles Fages de Climent. Jo, de fet, el que faré, com vosaltres heu tractat tot el tema més curós, el tema d'edició de llibres, jo faré una imatge més a la distància entre els dos personatges, Carles Fages de Climent i Frederic Marès. Quins punts de connexió i de contacte tenen. De fet, Doncs l'aspecte de col·leccionista de Frederic Marès el tenim magníficament documentat, a més a més té en el museu, no? I les seves generoses donacions, no? A diferents museus, com Marenys, Molins de Mar, amb el Museu de la Punta, també en el Museu de l'Empordà, no? 1971, un fons molt important, que més, ell va tenir aquesta voluntat a l'hora de fundar el museu amb el nou edifici, i té una trajectòria de col·leccionista importantíssima. Per altra banda, Carles Pagès de Climent també té aquest aspecte de col·leccionista, sobretot en els anys 30 i a partir del 36, allà de la Guerra Civil, que això a ell li permet també comprar i vendre obres, també una mena d'economia de supervivència, no? Com hem comentat molt bé l'Inés Pedrosa, en Carles Pagès de Climent, moltes vegades en molts moments la seva economia era precària, i llavors doncs, aquesta faceta doncs, d'anar en el... Sobretot això ho explicava en Pere Fages, el seu fill, no? Que anava doncs, per exemple, a les galeries Canuda i a diferents galeries i encants a Barcelona, i ell era capaç de detectar obres importants i rellevants, com obres del Ramon Martí Alsina, com una obra de Marià Fortuny, que era un mort de rei. Fins i tot per les seves mans va passar a una obra atribuïda a l'Eugène Delacroix, que era una lluita de lleons. I a l'especialista que li encarregava la documentació de les obres que anava adquirint, perquè necessitava aquesta atribució, precisament era el Magí Albert Casanyes, que és una cosa molt curiosa, membre dels logicofobistes, un membre de l'avantguarda catalana importantíssim, no? Doncs el que fa aquesta tasca de documentació i catalogació de tota l'obra que va passant. No? Una de les obres que passa també per les seves mans és aquesta peça que tenim aquí, del Pedro Atanasio Bocanegra, que era un deixeble d'Alonso Cano, que és una obra esplèndida que es conserva en el Museu d'Art de Girona.
No surt.
No surt.
Ah, no surt?
No.
Ah, no. S'ha de posar, jo que deia l'Ester.
Disculpeu, que anava parlant i no l'he dit. Va, doncs és precisament aquesta peça que us deia jo, que era del Pedro Atanasio Bocanegra, la creació del món. De fet, aquesta obra la vam poder documentar gràcies a uns llistats que Carles Fages conserva de la col·lecció del seu pare, que en el moment que ell anava comprant i venent, no? I aquesta peça doncs, va passar per les seves mans i un moment donat una altra persona la compra i acaba en el fons del Museu d'Art de Girona. I aquest és un pintor que era alumne del deixeble d'Alonso Cano. Però si hi ha dues obres que coneixen a Carles Fages de Climent i a Frederic Marès, precisament són aquestes peces del mestre de Cabestany, la perdició de Jesús als seus deixebles, un relleu de la portada de marbre del monestir de Sant Pere de Rodes. De fet, és Jaume Barratxina qui documenta que aquesta obra va ser extreta en el monestir el 6 d'abril del 1833, com constava amb la documentació d'en Narcís Casademont, que és la persona doncs, que aquí la va conservar i va passar en els seus descendents, fins que Concepció Casademont la va vendre a Carles Fages de Climent. Carles Fages de Climent tenia un gust estètic exquisit i a més detectava de seguida obres doncs, que realment eren d'una gran rellevància artística, no? I en el cas del mestre del Cabestany, de seguida ell ho detecta. Aquesta obra, juntament amb aquesta altra, es publiquen, surten publicades quan es comença a posar en rellevància les obres del romànic català, sobretot el mestre del Cabestany, que és un dels personatges doncs, més rellevants, més importants, no? I que ara, per exemple, tenim artistes que divendres, em sembla, que es projecta una pel·lícula de la Rosa Terrats inspirada en la creació del mestre de Cabestany de Sant Pere de Rodes, o sigui, tenim una reinterpretació de l'època moderna, que això està molt i molt bé, que es fa a través del Centre Bòlic de Barcelona. Doncs bé, el Carles Fages Climent la conserva al llarg del temps, però Frederic Marès li posa l'ull i li va darrere del poeta durant bastant de temps per poder-la adquirir, i això no succeeix fins al 1955, que Marès aconsegueix adquirir aquestes dues peces en el poeta, però l'obra no entra en el Museu Marès fins al 1960, quan l'Associació d'Amics del Museu de Catalunya va organitzar una subscripció popular per fer possible aquesta readquisició institucional. No? És el mateix Frederic Marès qui aconsegueix doncs, trobar la fórmula perquè la peça entrés en el museu, i de fet aquestes peces són un dels grans tresors, no?, que tenia la nostra col·lecció. Amb marques importantíssimes i a més són obres molt significatives, no?, de primera línia de l'art català romànic. D'aquestes meravelloses. Precisament aquestes dues obres enllaçarien i en donarien testimoni de la relació entre Fages i Frederic Marès, no? Perquè una passa per el primer, totes dues passen per la col·lecció de Carles Fages, que és qui
l'adquireix a la persona que l'havia extreta del monestir i després Frederic Marés fa l'adquisició i la busca perquè era una persona, doncs, en té Frederic Marés bastant persistent, no? En el sentit que ell tenia clar, doncs, quan veia una peça, doncs, era anava a fins a poder-la aconseguir perquè també tenia aquest gust exquisit, no? De fet, Carles Fages tenia obres de molts amics seus, coetanis seus, artistes en els quals, doncs, per exemple, els hi feia, doncs, exposicions, els feia les crítiques, els acompanyava, és el poeta dels artistes, jo dic, gairebé poetes com aquests que, a més a més, enllacen amb els artistes de la seva pròpia generació, no n'hi ha molts. Carles Fages, realment, comença potser amb una estètica més conservadora, no? Més a línia del Nou Sentit, de l'Eugeni d'Ors, però fa el salt fins i tot amb la generació dels artistes informalistes, no? I aquí, doncs, aquesta fotografia emblemàtica ens parla d'aquest moment precisament, no? A la Font de Roca, rodejat pels seus amics pintors, per l'Olga Torres, que l'hem esmentat fa un moment, per il·lustrar el somni del Cap de Creus, amb el Joan Sibeques, i drets a l'esquerra tenim la Rosa Genís, en Miquel Durant, que avui ens acompanya a la sala, doncs el tenim aquí mirant aquesta fotografia, el Lluís Vaireda, la Carme Cofí, la Sala Herrero i en Miquel Capelleres. És un moment, doncs, de tant altres, però que Carles Fages és aquest personatge que enllaça generacions. Jo crec que això és una cosa, doncs, extremadament de mentalitat oberta, per d'alguna manera. La relació Frederic Marés amb Figueres va ser importantíssima. De fet, la seva mare era de Figueres, era filla de Figueres, i ell, al ser membre fundador de l'Institut d'Estudis Empordanesos el 1956, amb una junta que és molt significativa. De fet, tenim l'Eduard Rodés i Galté, que era el vicepresident, en Ramon Guardiola, que era el secretari, en Xavier Dalfó, que era el tresorer, en Rafael Torrent i Oriol, que era el bibliotecari, en Joan Galté i Sala, que era el representant de l'Ajuntament de Figueres, en Josep Maria i Lodruí i Busquerons, i en Ramon Reig i Colomines, que era vocals. És tota una generació també cultural, intel·lectual, d'aquella època, d'aquell moment, de la Figueres, doncs, d'aquests anys 50, 60, i Frederic Marés també és un dels impulsors del nou Museu de l'Empordà, que s'inaugura al Bolseta Baixa, on actualment encara hi és, l'edifici dissenyat per l'Alexandre Bonaterra, però ell realitza aquests dos grans relleus a la façana, això és l'any 1971, amb una simbologia, doncs, que veieu, de la sardana, la sirena, tota una simbologia que lliga amb l'Empordà, i a més també té escultures d'aquí Figueres, com per exemple la del cronista del Ramon Muntaner o del Jaume I. Per tant, és un personatge que té molta representació aquí Figueres, també té la figura d'un Crist a l'interior de l'església de Sant Pere de Figueres, o sigui, és un personatge que té un testimoni llarg. De fet, s'explica que quan en el moment que en Frederic Marés, per gran, no, ell vol plegar com a direcció de l'Institut d'Estudis Empordanesos, la Junta no vol, no li permet, vol que continuï treballant o no, en certa manera, perquè era un personatge que treballava en xarxa, per dir-ho d'una manera, no? I avui aquesta cura. I la seva voluntat de fer tota aquesta donació de col·leccions importantíssimes en el Museu de l'Empordà, que actualment, doncs, encara es conserven i que formen part, que representen una part important de tot el llegat al Museu de l'Empordà. Hi ha una crisi en el Museu de l'Empordà perquè el Frederic Marés l'anomenen director honorífic del Museu de l'Empordà, és el director honorífic. Hi ha una crisi quan la Larís Vallès, amb en Josep Maria Joan Rosa i l'altre director, decideixen plegar, perquè els imposen precisament una exposició de fotografies turístiques sobre la Costa Brava i retiraran l'exposició de Josep Bonaterra. I el Frederic Marés el truca des de la premsa i li fan una entrevista, no? I jo us llegeixo les seves declaracions. Diu, en primer lloc cal puntualitzar que jo només soc director honorífic del museu. En aquests moments, i des de Barcelona, doncs, no disposo de prou elements de judici per tal d'emetre la meva opinió sobre l'assumpte. Properament vindré a Figueres en ocasió d'una reunió de l'Institut d'Estudis Empordanesos i m'assabentaré bé. No obstant, i això crec fonamental i urgent, la creació del patronat Museu de l'Empordà. I repeteixo, l'Ajuntament no ha d'emetre la dimissió d'en Vallès. Quan ell parla d'una creació d'un patronat, el que està reclamant és que el museu sigui independent a marge d'una voluntat política, que el director tingui una llibertat de línia de treball. No? En certa manera està reivindicant això. No? Un dels darrers testimonis, doncs, de Frederic Marés aquí a Figueres és aquesta fotografia de l'inauguració d'una exposició en el Museu de l'Empordà l'any 1989, que va exposar bona part de la seva obra escultòrica aquí a Figueres. I és un personatge que la mirada a Figueres i a l'Empordà la va tenir de manera constant. Carles de Fages de Climent i Frederic Marés tenen aquest paral·lelisme, no? Però Carles de Fages de Climent no va tenir la sort de poder tenir un museu, de tenir un espai, no?, on custodiar, guardar i conservar, no? La precarietat econòmica, ell tota la seva vida va estar rodejat d'art, d'artistes, d'obres dedicades, intensíssima, no? Però moltes d'aquestes obres les ha de vendre o revendre, aquestes edicions facsímils de les que hem parlat, de la creació de l'editorial, també per poder divulgar la seva obra. És un personatge que va contracorrent, però malgrat això, a la seva època el que fa és acollir els artistes oberts, avantguardistes, els que van cap a un llenguatge més progressista, en certa manera, no? I Frederic Marès sí que, potser dic, podríem dir que té una línia més conservadora, però aquest llegat intel·lectual de l'Empordà el preserva moltíssim, no? Des de l'Institut d'Estudis d'Empordaneros, des de la seva obra escultòrica, des de les seves donacions en el Museu de l'Empordà, no? Són aquests dos personatges que a mi, jo una mica per ploure, era veure'ls, no?, des d'una perspectiva, no?, i a la distància, i a vegades tant, doncs bé, que són dos puntals a la mateixa època, no?, i cadascú a la seva manera van col·laborant, no?, amb una cultura que diguem artística empordanesa i figarenca. I per mi, doncs, això. Gràcies per això.